A Ràdio Maricel, a cel obert.
No i 40 minuts, intentarem resumir moltes coses a partir d'ara. Hi ha 2 hores i 28 minuts, detalls del ple municipal celebrat ahir, i òbviament també ho hem d'administrar tot plegat. No pateixin, hi ha molts debats, però ens deien, Joan, debats de curta durada, i quan ens referim a curta durada, a quart d'hora més o menys per a cadascun d'ells. I moltes coses sobre la taula, des del contracte de CISPA fins a la qüestió de la moció per les treballadores de les llars municipals, l'aprovació definitiva de la taxa d'escombraries, la situació del centre de dia també, que ha motivat un garbuix important amb l'empresa que gestiona el centre de dia, les seves treballadores. En definitiva, com els dèiem, molts temes importants que es van posar ahir sobre la taula, no, que podríem dir que és de facto el primer ple d'aquesta legislatura. El curs polític comença veritablement ara, es comença a parlar del pressupost, es comença a parlar dels problemes que hi ha sobre la taula i de les seves possibles solucions. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, i es compleixen els 100 dies de govern, i això també fa que aquesta, i el fet de ser el primer ple després del mes d'agost, doncs fa que es portin temes de gairebé 2 mesos i no d'un mes, com és més habitual. Això, i el fet que també el govern es comenci a posicionar en alguns aspectes en els quals vol canviar la manera de fer de la maquinària municipal, fa que s'hagin d'aprovar molts temes amb una certa profunditat política, per dir-ho d'alguna manera. De fet, ahir es va començar a veure el que intuïm que serà el desenvolupament dels plens de la primera part d'aquesta legislatura, segur. La segona part no se sap mai, però com a mínim la primera part, en què doncs tenim per una banda un govern que va doncs intentant adaptar-se en aquesta situació econòmica complexa a través de canvis organitzatius basats, bona part d'ells, en posicionaments que ja tenia quan alguns dels grups que formen ara part del govern formaven part de l'oposició en la passada legislatura, i una oposició dividida entre un grup municipal socialista, doncs, que es mou entre la necessitat de fer tasca de l'oposició i la necessitat de justificar algunes de les herències de la passada legislatura i de quan el grup municipal socialista formava part del govern municipal, i per altra, doncs, l'altra part de l'oposició, que és la que forma la CUP a través del seu regidor Òscar Ortiz, que té una tasca en aquest sentit més lliure, més fiscalitzadora, sobre tant les herències de la passada legislatura com de les actuacions de l'actual. Per tant, doncs, aquest govern mogut entre doncs, 3 grans blocs, que són els que en definitiva acaben orientant els debats.
Tot això, Joan, en una, per dir-ho d'alguna forma, en una dialèctica que també ha canviat respecte a la legislatura anterior, com gairebé s'intuïa també a inici de la legislatura actual, es volen debats més curts i més dinàmics i més àgils.
No? Efectivament, en principi hi ha una ponència per cadascuna de les dels punts. A partir d'aquí, a partir d'aquesta ponència, hi ha els torns d'intervenció dels grups polítics municipals i després torns de rèplica, però moderats en el temps. En principi, aquest ús del temps és més laxa que el que marca el reglament orgànic municipal, però sí que hi ha algun cas en què l'alcalde crida l'atenció al regidor perquè vagi acabant. Per tant, doncs, com a mínim, així es guanya en una certa agilitat i en una necessitat de concreció, d'anar al gra, que tenen tant govern com oposició a l'hora de posicionar-se. Això permet uns debats més intensos, més curts en el temps, i per tant un desenvolupament en certa mesura més fluid. El ple d'ahir va ser molt llarg, igualment, vam acabar ben bé a 12:15 de la nit, però és que era un ple amb molts punts i punts de profunditat, com el punt que comentaves de CESPA, com punts relacionats amb recursos humans, d'organització, de situació econòmica, i a més, doncs, amb les professores de les escoles, els llars d'infants, amb la seva reivindicació a partir d'aquesta promesa pujada de sou que es va portar a terme i que ara se'ls ha retirat, doncs que això va generar també un cert debat, i fins i tot després, doncs, en les intervencions del públic també van mostrar el seu desacord en la resolució de la moció que havia presentat la CUP. Per tant, hi ha molts petits punts que es poden separar, que es poden disgregar i que es poden seguir millor, afortunadament, que en la passada legislatura, que els debats es feien molt més eterns, molt més llargs i molt més dispersos.
Dit això, que no és més que una consideració formal d'aquelles que quan vostès escoltin se n'adonaran, dir-los, abans de començar, sí que hi havia treballadores de les llars d'infants amb una pancarta en el saló de plens, o va ser després?
No, portaven enganxines i van desplegar res, unes cartolines amb algunes reivindicacions fent referència sobretot al nivell de professionalitat de la seva tasca davant dels infants i el fet d'haver-se sentit enganyades també per aquesta situació.
D'acord, anem per parts, però per on comencem, Joan?
Doncs comencem per ordre cronològic, que és el que fem sempre, que és la millor manera d'explicar un ple. El ple que començava a les 7 de la tarda, puntuals, amb un secretari nou, que no és no és que hagi canviat de secretari, sinó que és diguem, la persona, no sabem el nom, que actua de segon secretari, i ahir, a més, al final del ple també ho va dir l'interventor dels últims 10 o 12 anys, el senyor... ara m'he ficat en un... Isidre Martí és el secretari. L'interventor, doncs, s'acomiadava doncs perquè ha guanyat una plaça en una altra institució.
El senyor Romagosa?
És igual.
Deixem-ho
estar.
És igual.
La qüestió és que ahir es va acomiadar l'interventor, per tant, doncs, en els propers plens hi haurà nous interventors. S'aprovava d'entrada les modificacions dels reglaments dels consells municipals de les botigues i de Garraf. S'introdueix l'oposició en aquests consells municipals, tot i que també hi ha un òrgan executiu que del qual en formen part només regidors de l'equip de govern, el senyor Vicente del Partit dels Socialistes, Ricard Vicente, va dir que agraïa aquesta incorporació i fins i tot doncs, preguntava si també podien ser l'executiu, cosa que el govern va negar. Després, al final del ple, també una veïna de Garraf va preguntar que com és que doncs, no havia hagut la possibilitat d'incorporar-se, de saber com havia anat el procés de... modificació d'aquest reglament, i Lluís Mercè va respondre que l'únic que s'havia fet en aquest ple era la incorporació dels membres que formen part del ple, que encara el procés per incorporar altres entitats i associacions es portarà a terme més endavant. També es va aprovar l'obertura d'un punt d'informació juvenil dins de l'equipament públic de titularitat municipal Espai Jove de Sitges. Josep Moliner va dir que d'aquesta manera es demana que entri a la xarxa de la Generalitat i, per tant, doncs, que pugui prestar més servei. I aquí ens aturarem en els següents dos punts, perquè van generar dos debats. Per una banda, el donar compte de dos decrets de l'alcalde, dos decrets que feien referència a l'acomiadament de sengles persones que havien estat treballant en les passades legislatures. Per una banda, una tècnica de sanitat, Eva Lacasta, i per una altra banda, una tècnica de cultura, Vinyet Villa. Segons va dir David García, del grup municipal socialista, s'estan malbaratant diners per pagar indemnitzacions a persones. I també es preguntava si les funcions que assumien aquestes persones doncs, si es quedaran per cobrir. La resposta de Magí Almirall, regidor de Recursos Humans, va ser que són dos casos diferents. Per una banda, la tècnica de sanitat era un cas de concatenació de contractes temporals que hagués suposat en un moment d'acomiadament la consideració com un contracte fixe. Per tant, doncs que no calia, com reclamaven des del grup municipal socialista, esperar a l'extinció del contracte perquè igualment s'hauria d'haver pagat indemnització. En el cas de la tècnica de cultura era un contracte per obra i servei, per tant es podia resoldre en el moment que es considerés convenient que s'havia acabat aquesta obra i servei. David García també va lamentar les formes desagradables, va dir, de procedir en aquest acomiadament, i va parlar fins i tot de cacera de bruixes que podia generar aquests dos acomiadaments sobre malestar sobre altres treballadors de l'Ajuntament. Això va tenir la resposta. Per una banda, Magí Almirall va dir que se'ls ha reconegut la feina i s'havia parlat amb les dues persones, i per altra banda, Jorge Carretero va contestar a David García que si parlava de cacera de bruixes és que estava reconeguent la motivació política de les contractacions d'aquestes persones. En qualsevol, i Jorge Carretero va anar un pas més enllà, això que dèiem abans, i va dir que el grup socialista havia estat durant 8 anys malbaratant el diner públic, va dir textualment. En qualsevol cas, David García va acabar dient que no estaven d'acord en les formes ni en el fons d'aquests acomiadaments. Escoltem el debat, que comença amb l'explicació de Magí Almirall.
No volem deixar de comentar aquests dos decrets. Sabem que vostès, evidentment, poden organitzar-se com vulguin, però decisions com aquests dos decrets del senyor alcalde mostren que vostès estan, crec, malbaratant els diners públics, pagant en aquest cas, amb un d'aquests decrets, una indemnització per fer fora a persones de l'Ajuntament. En el cas concret d'un d'aquests decrets, s'hagués pogut deixar extingir el contracte laboral, s'haguessin estalviat diners, perquè a més en aquell mateix decret es reconeix un acomiadament improcedent. D'altra banda, es fa evident que s'ha tret a gent sense pensar, evidentment, sense la repercussió dins de l'estructura municipal. Parlo de l'altre decret on s'ha acomiadat o s'ha deixat el contracte sense efecte d'una persona que era l'única tècnica de cultura, sent una àrea bàsica en aquest ajuntament. La meva pregunta seria, ara que els administratius faran de tècnics? És la meva pregunta. Evidentment, ho deixaria aquí per una segona intervenció.
Gràcies, senyor García. Alguna paraula més? Té la paraula el senyor Magí Almirall.
Sí, bé. Es tracta de dos decrets sobre acomiadaments en l'Ajuntament. Els comentaré una mica en detall. Per una banda, n'hi ha un que es tracta d'una persona amb la qual es van fer concatenacions de contractes temporals. Amb la llei actual, si contractes una persona, encara que sigui a trossets de 3 mesos, 6 mesos, però superes els 2 anys, estàs cometent una irregularitat, perquè estàs convertint el que era una contractació temporal en el que se'n diu un indefinit no fixe. Qualsevol jutge, quan un treballador va a explicar que ha estat treballant 4 anys per una empresa amb contractes de 6 mesos, el considera indefinit no fixe. No era una plaça a l'Ajuntament, sinó que era una persona en la qual el govern anterior li havia estat fent aquesta concatenació de contractes de 6 mesos. Què ens trobem quan arribem nosaltres? Que això no és una plaça, que aquesta feina s'ha de reduir perquè ja no hi ha una sèrie de tasques que s'havien de fer a sanitat i que ara ja no es fan, i llavors, en el moment de reduir aquesta feina, no podem fer-ho amb finalització de contracte. No ho podem fer perquè porta més de, jo diria que porta 5 anys, ara els estic dient de cap, però al redor de 5 anys porta de contractes temporals enganxats. Llavors, per això fem un acomiadament improcedent, val? Que és el que li correspon a dret a llei en el treballador aquest. Els diners és una llàstima que els estiguem donant per una sortida, el treballador s'ho mereix, el govern que el va tenir contractat durant 4 anys en contractes temporals no va ser gaire encertat. Vale? Comento el següent contracte. El següent contracte no és un contracte de tècnic. El següent contracte és un contracte d'obra o servei. Clar. Realment, en aquest Ajuntament ens hem trobat contractes de molts tipus. Aquest és l'únic que hi havia d'obra i servei. 422 treballadors, l'únic contracte d'obra i servei és aquest. Si vostès consideren que aquesta és una plaça de tècnic, tenien molt de temps, perquè aquest contracte d'obra i servei ha sigut de 7 anys, per crear la plaça de tècnic, dotar-la, fer un concurs i que públicament una persona sitgetana accedís a aquesta plaça de tècnic, sitgetana o no. El que ha passat no és això. El que ha passat és que hi ha hagut aquí un contracte d'obra i servei donat directament, sense concurs, vale? Hi ha hagut un contracte d'obra i servei per un valor que a aquest Ajuntament li costava 78.000 euros, D'acord? El que ha passat ha sigut això, un contracte d'obra i servei per un valor de 78.000 euros que ha durat 7 anys i que la persona que estava allà, com és normal, relativament, perquè jo les persones les entenc, com és normal ara pensa que té una plaça. Però l'hem enganyat entre tots, perquè això no és una plaça. Una plaça es guanya amb un concurs de mèrits o amb un concurs corresponent i es crea i es parla amb els sindicats i s'aprova en un ple. Un contracte d'obra i servei no és una plaça. Llavors ens estarem d'acord i espero que vostès ho acabin veient així. Això no és una plaça, no és una plaça de tècnic de cultura i per tant, si l'obra o servei el govern considera que s'ha finalitzat, el contracte es finalitza. I el govern ha considerat que l'obra o servei a la qual estava assignat aquest contracte doncs s'ha finalitzat i per tant s'ha finalitzat el contracte. Són aquests els dos casos.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor García.
Gràcies per l'aclariment. Suposo que no li puc fer la pregunta, però sí que l'apuntarem. Doncs al final, saber quantes persones a l'Ajuntament de Sitges tenim amb contracte doncs, indefinits no fixos. El que sí no em poden negar és, i potser ho adelantaria abans, la part positiva, és volem agrair doncs, amb aquestes dues persones, tant a la Vinyet Villa com a la senyora Eva Lacasta, doncs, la bona feina realitzada a l'Ajuntament. Sí que volíem deixar també apuntat doncs, les maneres. Creiem, o almenys ens han fet arribar, que han estat molt desagradables i potser gratuïtament ofensives. A partir d'aquí, l'únic que, si em permeten, d'alguna manera, estan creant, o aquesta és la sensació que tenim nosaltres, és que estem vivint potser una mica doncs una cacera de bruixes, fent atemorir alguns dels treballadors que van ser contractats per l'anterior govern. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Mirall.
Bé, home, jo li hauré de dir que aquests dos treballadors han fet una bona feina per aquest Ajuntament i així se'ls va agrair marxant, que sí, que s'han finalitzat una persona que tenia contractes temporals concatenats i se li han pagat els 45 dies que corresponen, que per l'Ajuntament no és fàcil pagar aquests 45 dies, que la situació econòmica és molt dolenta i que s'ha fet i que per la banda d'un doncs, dels contractes temporals crec que l'hem tractat prou bé. Per la banda del contracte d'obra i servei, s'ha finalitzat una obra i servei, s'han pagat. Quan es finalitza una obra i servei, la llei diu que es paguen 8 dies. Aquest regidor, si la llei digués 45, hagués pagat 45. La feina que ha fet la persona que estava en aquesta obra i servei doncs està molt bé, però ara ja no necessitem aquesta obra o servei. Nosaltres no estem parlant de persones de l'altra legislatura en històries d'aquestes. Nosaltres estem parlant d'uns contractes que estaven fets d'aquesta manera. Si aquesta persona hagués estat en un concurs i tingués la seva plaça, doncs en aquests moments estaria de tècnica de cultura i estaríem encantats de seguir-hi treballant. Però estàvem en un contracte d'obra i servei que l'obra s'ha acabat i l'hem finalitzat. I hem sigut amb maneres, si vol, jo només li puc dir una cosa sobre maneres, que és que ho hem tractat des de tots els nivells i hem parlat amb aquestes persones, o sigui, no han rebut una carta, un paper, ni se'ls ha fet fora de qualsevol manera. No, no, en aquests dos casos, tant hi ha parlat la cap de recursos humans com hi ha parlat el regidor, per tant, jo crec que a mi em sembla que forma part del que seria correcte, però clar, cadascú, i jo també ho entenc i ho respecto molt, quan et fan fora d'una feina, doncs, és una cosa molt dura i per tant, cadascú té la seva opinió sobre les maneres i les formes. Però la decisió sí que de finalitzar l'obra i servei i de finalitzar aquesta temporalitat eren dues decisions fermes que hem pres per la pressió que tenim pressupostària en la zona, en el capítol 1 de sous. Que a més vostès ho saben, o sigui, vostès coneixen perfectament la pressió que té el capítol 1 i coneixen perfectament que hi ha triennis pendents de pagar en aquest Ajuntament, que hi ha coses pendents de pagar els treballadors i per tant necessitem estalviar per poder pagar en els treballadors el que els hi correspon. I hem estalviat doncs, en els àmbits que anem poguent estalviar.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, tema que nos ocupa realmente, como se ha explicado aquí muy bien el regidor de Recursos Humanos,
es una decisión que ha tomado este gobierno, pues debido precisamente a una situación económica en la que se encuentra este ayuntamiento, de la cual es ustedes, como hemos venido repitiendo y no nos cansamos de repetir y demostrar, son totalmente culpables ustedes por su mala gestión. Se han tenido que llegar pues a hacer este tipo de ahorros, pues porque hay que ahorrar. Necesitamos ahorrar porque hay problemas en el capítulo 1. Estas dos personas que han sido despedidas del ayuntamiento, pues se han estado buscando cuáles eran los puestos que realmente se podían salvar, se podía ahorrar. Y no hay ninguna motivación nada más que reducir ahí donde se puede reducir. Si ustedes ven, como se ha dicho aquí, una caza de brujas, es decir, ustedes están diciendo que hay algún tipo de decisión política en estos despidos, ustedes mismos están reconociendo, o ustedes reconocen, o piensan que su entrada también fue por algún motivo político, lo cual realmente pues deja muy patente cuál ha sido su política real durante estos años. Malgastar, han malgastado ustedes. Y nosotros lo que vamos a intentar, en la medida de que pueda este gobierno, es redireccionar la economía de este ayuntamiento. Y nos lo han dejado bastante difícil, por no decir muy difícil. Porque, como se verá luego en otro punto del orden del día, ustedes no han hecho absolutamente nada, ni siquiera en los últimos 6 meses. No han hecho absolutamente nada para reconducir la situación económica de este ayuntamiento. Y eso es lamentable, que ustedes ahora vengan aquí acusando a este gobierno de malgastar. Cuando han estado usted 8 años malgastando el dinero público. Esto sí que es una irresponsabilidad. Nosotros estamos siendo responsables y consecuentes con la situación de este ayuntamiento y lo seguiremos siendo. Ustedes no han hecho nada y no pueden dar lecciones de ningún tipo. Gracias.
Gracias, señor Carretero. Té la paraula el señor David García.
Almenys per al·lusions. Home, estic segur que el capítol 1 tenen pressió, com tenen amb el 2, amb el 4, amb el 6, i perquè no n'hi ha 24. Però sí que és cert, home, no sé què estalviaran quan un d'aquests contractes s'ha acabat l'obra i servei, per tant ja estava previst que s'acabés aquesta obra o servei. S'ha acabat, per tant, l'estalvi no sé on és. Les formes, home, trobar-se el dia 29 el decret del senyor alcalde i tornar el 31 de vacances i trobar-te la teva taula neta, buf. Ara, que em digui vostè que som irresponsables, que hem malgastat, bueno, jo penso que no hem malgastat. S'ha fet molta cosa en aquests 8 anys i vull dir, no és un tema que penso que haig de respondre aquí, però és una cosa redundant, és a dir, espero i desitjo, que és el que dèiem l'altre dia, anem a sumar. El que passa és que sí que és veritat que entendran que no estarem d'acord que es puguin fer fora 2 persones. Una s'ha extingit, però quanta gent tenim a l'Ajuntament de Sitges en contractes temporals? Aquesta temporalitat no és de l'Ajuntament de Sitges, és una temporalitat general de totes les administracions públiques. Per tant, no em diguin que, bueno, que la teníem que fer fora o on ens l'havíem de quedar. Home, si és una tècnica de sanitat, em sembla que en tenim 2, no? Ha quedat una fora, estic d'acord. Però no em diguin que és perquè hem malgastat i perquè han d'estalviar. Quan s'ha acomiadat amb aquesta persona i si vostès compten quan s'acabi el contracte, estalviaven diners. Pagant més a més, l'acomiadament són els 45 dies per mes. Quants mesos li quedaven de contracte amb aquesta persona? Però bueno, tampoc vull entrar i tampoc fer sang amb aquest aspecte. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Última intervenció, senyor Mirall, perquè és la rèplica de les al·lusions.
Moltes gràcies, alcalde, perquè hi ha una confusió important aquí, que és que quan una persona és indefinit no fixa, si no li pagues ara els 45 dies, li pagaràs al desembre. O sigui que com més aviat hem acomiadat, més hem estalviat en aquest ajuntament. I la segona confusió és molt important, amb les persones s'ha parlat abans d'escriure els decrets. Si algú li ha dit un ordre diferent a vostè, va equivocat. S'ha parlat abans amb les persones que no passen escrit els decrets, aquesta és la forma, i en una de les persones no vaig tenir l'ocasió de fer-ho perquè en aquell moment estava de vacances, però abans del decret, però amb l'altre sí, i puc afirmar-li que en els 2 casos s'ha parlat abans d'escriure els decrets.
10:05 al primer debat de la nit entre David García i Magí Almirall a l'entorn de l'acomiadament d'aquestes 2 persones, de Balacasta i de Vinyet Villa. Com com s'ha procedit i les raons d'aquest acomiadament. Estem considerant el ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, primer debat superat, anem pel següent.
El següent, que era l'aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges, bàsicament per l'eliminació de les capes directives que varen ser aprovades en la passada legislatura. Va explicar Magí Almirall que representaven aquestes capes directives una despesa monumental, ho va xifrar en 400.000 euros de sous anuals que en principi s'estalviarà l'Ajuntament d'haver de pagar, ja que les persones directives, va dir Magí Almirall, que estaven de més. Es demostrarà, va dir el regidor, que l'Ajuntament es pot dirigir amb els esforços dels regidors i dels seus treballadors. Per tant, en principi eliminant aquesta capa intermitja que era l'equip directiu municipal. David García va respondre, va considerar que era un pas enrere, ja que doncs entenia que la creació d'aquestes capes directives o l'establiment d'aquestes capes directives era orientava cap a la modernització de la institució, al que Magí Almirall va respondre que intentem construir un ajuntament pagable, una de les frases de la nit. Jorge Carretero es va mostrar també satisfet, dient que Sitges no necessita capes directives, i a més va recordar que alguns dels directors anaven a les llistes del Partit Socialista. David García va respondre això si posava en dubte la professionalitat de les persones que anessin a les llistes del Partit dels Socialistes, i també va lamentar el fet d'haver-se trobat amb el decret sense poder haver-ne parlat abans, i per tant doncs va dubtar també de la intencionalitat de les ofertes de diàleg de l'equip de govern. Escoltem aquest debat, que ara sí comença Magí Almirall.
Aquesta és una proposta que denota un gran esforç que hem fet a l'Ajuntament aquests dies, i que és el resultat de que els treballadors municipals s'han posat en el tema, ens han estat ajudant, és el resultat dels esforços dels regidors, i amb això hem aconseguit treure d'aquest Ajuntament tota una capa directiva que s'havia creat anteriorment, que ens portava una despesa descomunal, i que ara, amb l'aprovació d'aquesta modificació de plantilla, doncs efectivament ja traiem aquesta capa directiva de la plantilla. Hi ha persones que a vegades, quan ens diuen tal persona ha marxat de l'Ajuntament però després posareu els vostres, doncs aquí està demostrat, perquè ho anem a treure de la plantilla, que les persones directives eren de més, i que aquest Ajuntament es podrà liderar sense aquestes persones directives, amb els esforços dels regidors, amb els esforços dels treballadors municipals, i estalviant així diners del municipi i permetent doncs que els serveis tirin endavant sense aquesta despesa tan grossa de capítol 1 que hi havia a la zona directiva. Llavors, bueno, dir-li que estic molt content de que arribi en aquest ple tan ràpid, des de que hem agafat l'Ajuntament aquesta nova estructura de la zona directiva, i que espero que ens fem un cop de mà tots recolzant un canvi tan important per Sitges com aquest, que és anem a tenir un ajuntament semblant a Vilanova, semblant a Ribes, semblant a molts altres ajuntaments, on es treballa des de la zona funcionarial amb alguns càrrecs eventuals molt poquets, i ja directament a la zona política, i no amb tanta càrrec directiu. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Almirall. Paraules, senyor David García.
Gràcies. Miri, ens preocupa aquesta modificació, perquè realment amb aquesta modificació es desfà evidentment una estructura directiva d'aquest Ajuntament, com vostè molt bé havia dit. Però miri, els que treballem amb recursos humans ens vam alegrar moltíssim l'any 2007, quan finalment es va aprovar o es va redactar i es va aprovar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'EBEP, famós, en el que posaven o es posaven les bases de lo que havia de ser el directiu públic professional. Sembla ser que amb aquest Ajuntament aquesta figura no la validem, i llavors la meva pregunta és: totes aquestes àrees i macroàrees que han creat vostès les dirigiran els 7 tinents alcaldes? No hi haurà cap tècnic? Tot serà polític?
Senyor García, acabat?
Sí, no, un moment. Perdó. Gràcies. Per un altre costat, a veure, porten també, a la vegada que desfan doncs aquests quatre directors d'àrea, en creen dos tècnics, un que seria el tècnic de benestar i família i l'altre és el tècnic d'organització, qualitat i sostenibilitat, amb un complement específic que encara, per lo que veig, està pendent, és a dir, no s'ha pactat ni s'ha portat a la mesa general de negociació. I llavors la meva pregunta és, aquesta quantitat, que és just la meitat del que tenia el complement específic als altres directors, a què és donat? I evidentment preguntar-li també, per l'altra banda, en el cas de que no s'arribés a la mesa general de negociació en aquest aspecte pactar aquestes noves creacions, què faran? Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Almirall.
Val. Com dirigirem aquest ajuntament? Doncs sí, aquest ajuntament el dirigirem, miri, per exemple, li dono l'exemple de recursos humans. En la regidoria d'organització i recursos humans vaig trobar un cap de recursos humans que era un director, com en diu, públic, no? Va, això mateix, directiu públic professional, i per altra banda em vaig trobar un altre cap de recursos humans que s'havia guanyat la plaça per concurs de cap de recursos humans. Val? Li he de dir que el directiu públic funcional, a més, tenia un contracte molt curiós, perquè era un contracte blindat que quan el vam fer fora vam tenir de pagar-li un blindatge, o sigui que l'ajuntament anterior li havia fet a aquell senyor un contracte que el protegissi de que el fessin fora, i llavors doncs li vam pagar, perquè clar, si això ho ha signat l'ajuntament, bé, se li ha de pagar, no? I llavors, ara en aquests moments, com treballem a recursos humans? Doncs amb el cap de recursos humans que es va guanyar la plaça. De què? De cap de recursos humans. I posem un directiu entremig del regidor i el cap de recursos humans? No. Per què? Perquè no tenim diners. Home, si tinguéssim més directius, tindríem més hores els regidors, potser, o aniríem més tranquils, però no ens cal, no cal. Sap? O sigui, no cal, i ens estem estalviant amb totes aquestes posicions, i li he donat l'exemple de recursos humans, ens estem estalviant, ens n'anem a prop dels 400.000 euros de sous. O sigui que estem parlant de persones que l'Ajuntament de Sitges cobraven 70.000 euros, 80.000 euros. Llavors, escolti, jo, a mi m'agradaria molt que votessin a favor de veritat, escolti, que ens costa molt tancar l'any. Segona cosa, el complement que hem assignat, això és el normal, les coses tenen d'anar en un ordre, llavors venim a ple, aprovem les places, les portarem a negociar amb els sindicats es quedarà parat, ens trobem cada 15 dies amb els sindicats, tenien un costum de trobar-se cada 3 mesos, ens trobem cada 15 dies amb ells, justament m'hi trobo demà els hi portaré, demà ajustarem exactament si és correcte o no el complement que proposem aquí, si no és correcte doncs el portarem a modificació. Si és correcte, que és el complement típic que tenen aquests llocs de treball de tècnic, doncs tiraran endavant. Jo crec que tiraran endavant, però si els sindicats tenen qualsevol cosa i en la negociació canvia, doncs portarem a ple el canvi.
Gràcies, senyor Almirall. Senyor García, té la paraula.
Jo, més inclús per aclarir-me, és a dir, també desfan el director de l'àrea de territori, medi ambient i paisatge i urbà. Llavors, qui posaran per sobre? És a dir, m'ha quedat molt clar l'exemple del director de recursos humans, que em sembla que no solament era un directiu sobre de recursos humans, sinó que em sembla que agafava promoció econòmica, no me'n recordo. Tampoc hi era l'anterior equip de govern, però sé que era una persona que abastava bastant més que no solament el director de recursos humans o la responsabilitat de recursos humans. Però sí que és veritat, i torno a repetir el tema del directiu professional públic, perquè és una figura molt important a l'EBEP. I bueno, ja us dic, a mi em sorprèn que l'Ajuntament de Sitges faci i desfaci això. La meva pregunta és si finalment seran els polítics o els tinents alcalde els que faran la responsabilitat en aquest aspecte, és a dir. Val? Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyor Almirall, té la paraula.
Li he explicat el cas de recursos humans, ara li explico el cas d'urbanisme. Hi ha una plaça perquè es presenti la gent, a més aprovada en l'organigrama, que és cap d'urbanisme. Doncs aquesta plaça no la tenim ocupada, però en canvi, i aquesta plaça cobra, suposa't, al redador una posició com aquesta, li dic de memòria, suposem que cobra 40 i alguna mil. Però en canvi tenim una posició de 60 d'aquest directiu públic. És que, escolti, sap? anem a per aquestes posicions que són les que a més aniran per concurs i tindrà la gent capacitat d'accedir-hi, anem a per aquestes posicions, intentem construir un ajuntament pagable. Val? Si podem dirigir una cosa amb una persona de 40 i pico mil euros, doncs tirem per aquí. Voteu a favor. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Almirall. Té la paraula el senyor Jorge Carretero.
Gràcies, senyor Batlle. Está visto que su modelo no es el modelo de ahorro ni es el modelo de eficiencia. De hecho, me gustaría recordarles que precisamente en el 2007 todos los grupos que conformamos actualmente el gobierno, bueno, excepto Sitges Grup Independent, que no estaba representado, votamos en contra del desarrollo de ese artículo del EBEP, que si no recuerdo mal es el número 13 y que desarrolla lo que es la dirección pública profesional. Y lo votamos en contra e incluso llegamos a hacer una denuncia que nos atendió por la Generalitat, entonces estaba también ocupada por el tripartito, porque en el propio EBEP, se dice que este artículo se desarrollará primero por las comunidades autónomas. Y de hecho, solo las grandes poblaciones como Barcelona o Madrid lo tienen desarrollado. No hay más. Un municipio como Sitges, con la estructura que tiene, no necesita de esa capa directiva, como ha bien, muy bien explicado el señor Mayal Mirar, regidor de Recursos Humanos. Y evidentemente, si ustedes dotaron a este ayuntamiento contra la opinión de todos los grupos políticos que representaban en la oposición, ustedes pues pusieron personas pues clave, porque precisamente el director de recursos, bueno, del área de recursos humanos y economía y organización, pues iba en sus listas. Lo recuerdo que iba en sus listas del PSC. O sea que ya sabemos muy bien para qué crearon ustedes estas plazas, que de hecho, en coherencia con el posicionamiento que tuvimos en su día, este gobierno ha decidido eliminar esta capa directiva. Y ya se regulará cuando pues las condiciones económicas estén mejor, cuando el municipio sea más grande y cuando esté justificado realmente, porque hoy por hoy no está justificado. Existen puestos como los CAPs que pueden desarrollar estas funciones perfectamente para el volumen y las características de este ayuntamiento. Eso ustedes pues no entienden y así vamos porque lo han estado practicando durante 8 años y así está el ayuntamiento. Si es que vamos a terminar siempre en el mismo sitio, porque ustedes han sido responsables de la gestión, han tirado más de la mano que la manga y ahora estamos como estamos. Por tanto, bienvenido a este ahorro. Nos gustaría, como ha dicho el señor Maggi Almirall, que ustedes fueran coherentes con la situación, que conocen perfectamente cómo está, es la situación extensa, y la votaran a favor, porque representa un ahorro muy importante y es un dinero que irá directamente repercutido en beneficio de todos los sitanes y sitanas. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Per al·lusions, l'última intervenció, senyor David García.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Clar que els ajudarem a fer l'estalvi, però clar, si ens trobem un decret o una proposta ja aquí sense haver-la parlat, doncs bueno, deixi'm dir que d'entrada jo votaré en contra, o el nostre grup votarà en contra precisament per haver desfet una cosa que en el seu moment, com és fer una estructura directiva, es desfaci. Evidentment, clar, no caurem en els paranys o en els estils que a vegades s'utilitzen en el ple de dir-me no eficiència o que un cap que podia estar aquí posa en dubte la seva professionalitat pel fet d'estar en una llista del PSC. Juguem net. Jo sí que li demano això. Que les seves intervencions siguin acurades en aquest aspecte i mantinguin el respecte en el ple i, si més no, en el públic. Serem responsables, però en aquest cas deixi'm dir-los que no votarem a favor.
De nou, el debat sobre l'estructura directiva municipal, com recordava Jorge Carretero en el seu dia, l'any 2007, aquest va ser un tema molt calent que tindrien ara entre el govern i l'oposició, i fins i tot aquella pregunta que es va formular a la Generalitat sobre si l'Ajuntament tenia competències per poder organitzar aquesta estructura professionalitzada, etc, etc. Doncs bé, passat el temps i aquestes eren les argumentacions ara que tenen relació amb les que en el seu dia varen fer els aleshores grups de l'oposició. El segon dels debats del ple municipal d'ahir, que encara en tenen uns quants més per poder explicar.
El tercer serà el de CESPA, però abans d'arribar en aquest va haver diverses aprovacions, l'acceptació d'una subvenció de la Generalitat per la per les escoles de música, també l'aprovació dels comptes justificatius amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb la Educació sin Fronteres pel projecte de millora de la qualitat educativa de nens, nenes, joves i adults a Centroamèrica, i també el Casino Prado Sobrense pel 30 aniversari del Carrusel. També es van aprovar diversos convenis amb entitats, amb la Colla Jove de Castellers de Sitges, amb el Sitges English Theatre Company, amb l'Associació Amics de la Sardana, amb l'Associació Concertante, amb el grup Passebrista, amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i amb el grup d'Estudis Sitgetans. I també es van ratificar diversos decrets del Batlle. Ara oficialment saben que l'alcalde passa a ser el Batlle, per tant sentiran moltes vegades això de senyor Batlle. Mm-hmm. Doncs diversos decrets del Batlle.
Amb el català que ara es parla poden dir les dues coses, eh? Però en qualsevol cas oficialment la denominació és Batlle,
passa a ser Batlle. Alcalde és correcte,
però això dic que poden dir alcalde, que no passa res, però la denominació oficial,
si es fixen
és Batlle.
En els bans de festa de la ja Santa Tecla a l'Eco ja sortia signat el Batlle. Doncs i es van diverses designacions de membres a entitats de les quals en participa l'Ajuntament. Es va aprovar de manera definitiva la desafectació d'un immoble de propietat municipal a la plaça de l'Ajuntament número 9, si no me'n recordo malament, era el lloc, em sembla que és la cantonada aquella,
la cantonada
on hi havia l'oficina de Qualia en el seu dia. Es va preguntar al grup municipal socialista a què es destinaria i de moment no hi ha cap destinació, segons va explicar l'equip de govern. També es van corregir errades materials de la primera pròrroga de la concessió administrativa de l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall, i també es va desestimar el recurs especial en matèria de contractació formulat pel senyor Juan Andrés García Pérez contra l'acord d'adjudicació definitiva del contracte de la gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà i del transport singular del municipi de Sitges. No va haver debat sobre aquest tema i arribem als quatre punts de CESPA. De fet, la lectura dels mateixos punts ja és complexa. La resolució de modificació del contracte de gestió,
anava a dir, Joan, si tu vols estalviar per resumir-ho, sí. Tot té relació amb per dir-ho d'alguna forma, el contracte original de la concessió i les successives modificacions que s'han fet d'aquest contracte.
Correcte, i són quatre punts. Va ser el debat més llarg de la nit perquè, diguem, l'alcalde va permetre una extensió superior en els torns d'intervencions, tenint en compte que es parlava de quatre punts i no de un sol, tot i que el debat va ser un i no va ser un debat per cadascun dels punts. Elena Redondo, la regidora de contractacions, diria que és, en qualsevol cas, la responsable de l'àrea de territori i medi ambient, va dir que la situació que s'ha trobat l'Ajuntament amb el tema de la neteja, dels contractes de la neteja, és caòtica i que s'ha de començar a revisar d'ofici acords plenaris i en paral·lel negociar amb l'empresa. A partir d'aquí, Rafael Roig, que era l'antic regidor d'Hisenda, per tant responsable també d'aquests contractes, va explicar tot el procés que al seu entendre s'havia fet correctament amb l'empresa. A partir de, per una banda, una situació d'un contracte inicial que, donada l'increment de població, l'increment de les necessitats de neteja de Sitges, es va haver d'anar revisant. Després també per la problemàtica situació financera de l'Ajuntament també es va haver de tornar a revisar, i en paral·lel es va anar renegociant amb l'empresa maneres de, per una banda, poder anar fent els pagaments, per una altra banda, reconèixer les seves factures per assumir el deute, per una altra banda, reordenar els serveis i allargar les concessions, i fins i tot pactar els interessos de demora dels pagaments de l'Ajuntament. Va dir que va defensar el triar aquest camí per tractar de mantenir un cert nivell de qualitat en la neteja. va també preguntar-se que si estiraven endavant doncs, aquestes revisions dels contractes amb CESPA, en quina situació quedarem, i va dir que també va lamentar el fet de no haver hagut diàleg i va considerar doncs, aquests punts com una fugida endavant. Elena Redondo va respondre que si es feien les coses però no es documentaven, sembla ser que manca documentació sobre totes aquestes revisions de contracte, arribem on som ara, i per tant doncs, ara s'està negociant amb l'empresa. L'empresa que sembla ser que el que reclama són 9 milions d'euros, però a l'Ajuntament només li consten 3 de milions d'euros de deute.
Clar, o sigui, l'Ajuntament en pot reconèixer 3... però l'empresa en demana 9.
En demana 9.
O sigui que hi ha 6 milions...
En funció d'aquestes modificacions. Les coses no es podien pagar, segons deia Jordi Mas, i Rafael Roig, aquí es va obrir uns torns de debat. Va dir Rafael Roig que se'n fa difícil una negociació amb declaracions que es feien factures falses, i si aquestes factures es feien falses, calia denunciar. Lluís Mercè va respondre que una altra de les frases del ple, el tema se'ls ha podrit a les mans, i no som nosaltres qui diem que hi havia les factures falses, sinó els tècnics que ens diuen que es feien factures falses. Factures falses són simplement factures per conceptes que després no es portaven a terme.
És a dir, factures que tenien una finalitat que no era estrictament la dels conceptes que hi havia estipulats a la factura.
Sinó reclamar, aconseguir doncs, pagaments que anaven per més enllà de la situació contractual a través d'aquestes factures per coses que no, que finalment no s'acaben fent. En qualsevol cas, el PSC va oferir suport i col·laboració. Sembla ser que fins i tot s'ha demanat informació a regidors de l'antic equip de govern sobre quina era la situació també contractual, i el PSC va oferir en aquest punt col·laboració. I el debat el va tancar l'alcalde Miquel Forns, donant les gràcies a l'oferiment del PSC i fent una reflexió sobre que ara el que cal és posar el fre de mà, veure on estem i a partir d'aquí continuar. Un debat, com dèiem, llarg de 28 minuts que comença amb les consideracions d'Elena Redondo.
Donada la situació caòtica trobada i que deixava en total situació d'inseguretat jurídica tant l'Ajuntament de Sitges com la mateixa empresa concessionària, hem decidit iniciar aquests expedients per tal de fixar uns criteris clars al respecte de la concessió. És per tot això que proposem, en primer lloc, resoldre aquesta modificació número 4 del contracte, en segon lloc també incoar un expedient de revisió d'ofici de l'acord plenari de data 28 de març. Proposem declarar també la nul·litat de l'acte de 2 de març, declarant també la manca d'efectes jurídics de l'acord plenari en conseqüència 28 de març de 2011. De tot això en donarem trasllat a la Comissió Jurídica Assessora perquè informi i continuant amb el procediment, finalment exposem que s'ha requerit als anteriors membres del govern involucrats en la gestió d'aquest contracte perquè puguin explicar com hem arribat una mica a la situació actual. Finalment, també dic que les negociacions amb l'empresa segueixen i esperem trobar una solució satisfactòria per a ambdues parts, ja que tant el govern municipal com la pròpia empresa tenim que tenim un objectiu comú, que és donar el millor servei de recollida de gestió de residus al poble de Sitges, i sempre tenint en compte, clar, la crítica situació econòmica que ens hem trobat i que ens ha deixat hipotecats. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Alguna paraula més? Senyor Rafael Roig.
Bé, he sentit una cosa que s'ha requerit a l'anterior equip de govern. Hi havia una antiga constància, no sé si s'ha requerit en algú o no, o hem interpretat malament el que ha dit, però bé, en tot cas, penso que en el seu moment es van explicar com anaven les coses, i en tot cas ara m'agradaria aquí amb la intervenció també recordar quins eren els processos i les coses que es van fer en el contracte en els darrers temps. Pensem sincerament que davant d'aquestes nul·litats que se'ns presenten i fins i tot bueno, modificacions, ens trobem, jo pensem que això és un error polític. Pensem que és un error polític perquè es basa en una disquisició jurídica que té la seva base en no voler reconèixer tot un procés, una situació passada i present, i que es pensa que el problema suposa, m'imagino que es pensen que serà més fàcil de resoldre les cins. Cap problema. Si ho creuen, endavant. Ja sabem, i d'això segur que s'encarregaran vostès de fer-ho evident, perquè va sortint al llarg dels plens i de tot, que en som responsables i evidentment no ens n'amaguem, però per sobre d'aquest important problema també cal dir-ho, perquè es havia explicat, havíem arribat a un principi d'acord amb l'empresa i ara vostès el volen tirar enrere o se'l volen carregar o el que sigui, és igual. I m'explicaré. Com deia, aquesta és evident que és una situació que vostès han heretat, del govern sortint, i també li has de dir que el govern sortint, i sobretot en els últims mesos, que és on hom va haver d'estar en l'apartat d'Hisenda, es van fer tots els esforços possibles per intentar reconduir, abans de finalitzar el mandat, la situació que s'estava plantejant. Situació que, en tot cas, encara que sigui d'una manera allò indexada, també l'apuntaré perquè tothom sàpiga de què parlem. Sincerament, jo li haig de dir que en el camí que es va obrir, i li dic això de tot cor, jo pensava que havíem aconseguit obrir un camí mitjançant un acord important, un acord que recollia els punts més conflictius de tota aquesta revisió que ha de tenir el contracte, amb una causa bàsica, amb una causa principal, ho sabem tots, que era la difícil situació econòmica municipal, i per tant aquest era l'objectiu primer. I en aquest acord, o en aquest camí que vam obrir, fixàvem les bases per una reordinació dels serveis, per una banda ajustat a les necessitats ciutadanes que puguin haver-hi i per l'altra a les necessitats econòmiques que l'Ajuntament preveia i tenia previst per anar tirant endavant o per anar eixugant el deute que teníem acumulat. Hem de recordar que el servei de recollida d'escombraries o l'adjudicació inicialment contractat és un dels més extensos i potents que mai hagi tingut aquest Ajuntament en matèria de recollida d'escombraries i neteja viària, un servei que a més es va veure en un moment determinat millorat i per tant incrementant les necessitats econòmiques amb l'implantació del sistema EISI, un sistema que en els anys següents tothom s'hi ha anat, tots els ajuntaments s'hi han afegit, un sistema que permet millor rentabilitat amb els esforços que fan. Però bé, sobre aquella primera modificació de contracte que es va fer, ja dic, per aquest servei, se'n va fer un altre a finals del 2008, quan passem també a l'empresa adjudicatària, estem parlant de CESPA, recordo, tot el que fa referència a la recollida selectiva de residus, que fins al moment ens feia la Mancomunitat Penedès-Garraf. I el motiu, tots vostès o alguns de vostès ho poden recordar, era donat als desbordaments constants que teníem en els contenidors. El desembre del 2009, per tant ja estem parlant d'una tercera modificació, ens veiem obligats a operar una altra modificació atenent el que plantejava abans, les dificultats econòmiques de l'Ajuntament per mantenir el preu de la contracta i, evidentment, les posteriors revisions de preu que podien anar succeint. I la darrera, que en tot cas és motiu d'algun dels acords que portem a dir, i per tant aquesta es genera a l'inici del 2011, ho veieix una vegada més a causes de tipus econòmic i de dèficit, en aquest cas amb la companyia CESPA. Jo penso que és bo que remarquem tots plegats, i també per no perdre una mica el nord, que totes i cada una de les revisions que s'han estat fent en uns casos sempre han anat en busca de millorar el servei per una banda i en d'altres per adaptar-nos a la realitat econòmica que tenia el municipi. I evidentment això ve marcada per la situació pressupostària. I sobretot és en aquest segon cas on rau, jo penso que tota la força, tota la importància dels acords que es prenen en els darrers mesos de l'anterior mandat i que, en tot cas, vostès legalment poden en aquest moment tirar endavant i revocar. Penso que una vegada més, més enllà del que representa un servei planificat i les noves obligacions econòmiques que tinguem tots plegats,
Vostès estan plantejant desfer uns acords, emparant-se en aspectes legals, d'un contracte que a mi el que entemo és que no sabem cap on ens portarà tot plegat aquesta situació, sincerament. Les negociacions amb l'empresa van partir d'una base d'un pressupost retallat en aquesta partida, per tant, d'una realitat econòmica, i amb la necessitat, com els deia, de reconduir el dèficit acumulat. Doncs feia hi ha alguns mesos que precisament per aquestes divergències entre l'Ajuntament i l'empresa a l'hora de fer les interpretacions no se'ls pagaven les diferents certificacions del servei mensual que anaven prestant. També voldria remarcar que en el moment en què les gestions es porten a terme, i en aquest cas en els darrers mesos per part de mi mateix, com a responsable els últims sis mesos, per entendre'ns o per situar-ho, de la Hisenda Municipal, amb el regidor de l'àrea d'espai públic, de la regió d'espai públic, el senyor Armand Paco, tot això, com els situo, va ser doncs, a finals de la tardor del 2010, per tant, al final de mandat, tots i cadascun dels acords, i això ho haig de dir-ho, presos en col·laboració o discussió que vam tenir amb l'empresa, sempre van estar avalats amb els preceptius informes tant dels serveis tècnics com jurídics d'aquesta casa. Ara, novament, com dèiem abans, i com deia abans, buscant un tema de legalisme, desfan aquells acords, suposem perquè n'hi ha uns altres, que vostès entenen que són millors, per desfer tot el camí que s'havia començat a caminar. A veure, jo sé que això es pot fer complicat pel públic d'entendre, i sobretot, però perquè ho entenguem tot una mica millor, el conjunt d'acords que es van prendre en aquell moment servien per resoldre una sèrie de problemes. Problemes com, evidentment, regularitzar la situació de pagaments, fent front a partir de l'acord els mateixos en temps i forma, primer acord i que es va anar complint els primers mesos, reconèixer una xifra de deute inicial, malgrat hi havia factures que no es havien reconegut i que estaven en discussió, i com que no s'avançava, també es van separar perquè es posaven en qüestió per si estaven duplicades, etc. I, per tant, les que sí que se'ls reconeixia, es pretenia aixugar-les incrementant en 100.000 euros, això jo ho he explicat en aquest ple, per això avui ho torno a explicar, perquè quedi clar, i això més consta amb les actes de l'Ajuntament, incrementant en 100.000 euros mensuals que cobrien a més del servei ordinari que feien per anar aixugant aquest deute. I, evidentment, això és una qüestió de llarg camí, perquè el deute no era de 100.000 euros. Reconduir la quantitat del deute fent una de les possibilitats que dona el contracte, i això doncs, per rebaixar aquest preu l'utilitzàvem, i una de les condicions que podíem utilitzar era reordenant el servei i per tant baixant el cost del mateix, i l'altra possibilitat que també estava sobre la taula era intentar allargar la concessió 4 anys. En aquell moment també es van pactar una part dels interessos de demora i crec que era, no crec, era una part molt substancial d'aquests mateixos, amb una condició que ens va posar l'empresa, que d'acord, endavant, sempre i quan es mantinguessin els pagaments en temps i forma. I per tant l'empresa renunciava a una part d'aquests interessos. També en aquest procés, i evidentment això ens ho marcava molt el pla de sanejament, el sanejament financer que tenia el propi Ajuntament, ja com que marcava quins diners s'havien de pagar amb les diferents anualitats o es podien destinar a les diferents anualitats per aquest servei, es va dedicar doncs, amb el procés de negociació a anar ajustant o anar caminant cap a que el servei s'ajustés a aquestes
senyor quantitats. Rafael Roig, sí. Hauria d'anar acabant perquè ha exhaurit el temps d'intervenció.
Sí, el que passa com que són 4 punts, si els volem d'això, si vol, el parteixo en 4 parts.
Deixem una estoneta més, però li prego que sigui.
Vaig acabant.
Gràcies.
Bé, doncs bé, ara vostè s'han fet un gir total, és a dir, un gir de 180 graus, i la nostra pregunta és si tiren endavant aquests acords de revocació i sobretot de declaració de nul·litat, en quina situació quedem en relació al contracte signat amb l'empresa? Seria una pregunta que ens agradaria que ens contestessin. Els acords aprovats anteriorment, el reconeixement de la deute, també com quedaria, i també els diners consignats en el pressupost per atendre, evidentment, el contracte. Començaran a pagar, suposo, o imaginem, però també és una pregunta, conforme als acords que ara revoquem. Què vol dir això? Com pagaran o què pagaran? O pensen pagar el que originàriament havia previst o fixava el contracte? També voldrien saber què passa en el deute, si l'acord que es va arribar amb donar part dels interessos de demora es manté, si estan parlant de la pròrroga aquesta que els apuntava jo de la concessió de 4 anys per poder també anar cap a un estalvi, i també a quin estalvi això es pot significar a llarg termini. Agrairia si algú ens ho pot explicar. Pensem que les solucions als problemes que hi ha en aquesta situació no passen per desentendre'ns de cap manera dels acords que legítimament i legalment prenen les administracions, i en aquest cas doncs, amb els particulars o amb l'empresa CESPA, i si hi ha dificultats, com sabem que n'hi ha, i ho diguem i ho reconeixem que hi ha, estem, evidentment, com no pot ser d'altra manera, i ho saben perquè aquest regidor ho ha explicitat en privat i en públic, a la seva disposició per intentar resoldre'ls. Ens sentim corresponsables en aquest sentit de la gestió municipal, tant del govern com ara fent a l'oposició, però, malauradament, senyor alcalde, pensem que, com vostè sempre es queixava o reclamava sempre consens al govern anterior quan era l'oposició, en aquest procés no hi ha hagut, pensem, el diàleg pertinent, però malgrat això estem a la seva disposició per ajudar-los amb el que calgui, però entenem que això és una fugida endavant el que estan fent. Per tant, ens oferim, o oferim el nostre grup per resoldre el problema, però en cap cas pensem que el camí és revocar o anul·lar sense més ni menys els acords que s'han pres. Més aviat entenem que el que no solament s'ha de buscar o cercar les bones relacions amb els grups polítics, sinó amb l'empresa, perquè si cal arribar a un acord amb ella, malament si els anem denunciant. Gràcies.
Gràcies, senyor Rafael Roig. Té la paraula la senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, senyor Roig, hem requerit informació, perquè clar, si es fan les coses però no es documenten, ens trobem on ens trobem ara mateix. Que ben bé no sabem quin camí s'ha seguit, com s'ha seguit, on ens portava i com n'hem de sortir. Pel que fa a les negociacions amb l'empresa, com bé he dit abans, estem negociant amb l'empresa i estem parlant. És un procés que durarà un temps, evidentment, però hi ha la voluntat de seguir negociant. Per tant, doncs les preguntes que vostè feia de com queda el contracte, com es negocia el deute, són temes que estan ara mateix sobre la taula i per tant no podem donar una resposta immediata amb aquests punts. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Té la paraula el senyor Lluís Mercè.
Bé, jo m'estendré una mica com el senyor Roig. Perquè clar, aquí sembla que els 9.060.000 euros que reclama CESPA hagin caigut del cel. Clar, vull dir, aquí hi havia d'entrada amb l'adjudicació que se li va a CESPA a 350.000 euros cada mes, se li van pujar 100.000 euros, com molt bé ha dit el senyor Roig, però clar, això era fins al 2014, però el 2014 també havia que liquidar 100.000 euros més cada mes, que no eren 450.000, sinó eren 550.000. A veure si ens entenem aquí, perquè diguem les veritats a mitges. I clar, aquí les veritats ja que dir-les totes. Fins al 2014 eren 450.000 euros cada mes. Però al 2014 havia que tindre ja també pagat 100.000 euros més cada mes. ¿Vale? Llavors, anem a veure. El tema de que reclamen els 518.000 euros de interessos, bueno, això ja en parlarem. Aquí també s'ha plantejat que era un pack d'aquests 350.000 euros, la neteja cada mes de tot. Va arribar un moment que, clar, aquí el 2007 va haver una vaga d'escombriaires i estaven aparcats dormint al cap de la vila i a la plaça Catalunya, i va arribar el senyor exalcalde, el senyor Baixet, i els hi va pujar per gràcia i l'Espíritu Santo, així mateix, el 59,9%, perquè l'Ajuntament dona una concessió a una empresa perquè faci el servei, no perquè realment després tingui que negociar amb els seus treballadors, perquè això llavors més val municipalitzar el servei i que ho faci l'Ajuntament. perquè llavors no tindria raó de tindre una concessió. Bé, què passa? Que, bueno, que l'Ajuntament ha pres un acord amb el qual retrotraïm en principi l'inici de lo que és el contracte del plec de clàusules administratives. Bé, per què s'ha deixat el modificat número 4 i a més l'empresa no ha volgut signar? Doncs molt fàcil, a 31 d'agost, si ara tenim el servei de neteja bastant deficitari, per no dir molt deficitari, el 31 d'agost anaven 12 persones més que vostès van pactar amb aquest acord modificat de 31 de gener que anaven al carrer. I aquest Ajuntament, tal com té el poble, amb aquests 12, no solament aquests 12, sinó requerirem que hi hagi molta més gent per treballar. I això és, en gran síntesi, el que vostès han fet amb aquest tema de... a més, el pla de sanejament per ajustar els vostès, per ajustar el pla de sanejament, què van fer? Doncs posar 3 milions amb el pla de sanejament. Però vostès aquí han portat factures de Corpus, de Carnaval, de Setmana Santa, bueno, no ho sé perquè no hi ha carretilles allà, però sí de Corpus i de Festa Major, Santa Tecla i Sant Bartomeu. Clar, això puja 1,5 milions que està a intervenció. Més, hem trobat que hi ha 2.600.000 euros de feines que s'han facturat i que no han prestat el servei CESPA. Com li diria una, fa més de 4 anys que no s'ha rentat un contenidor a dintre. I això està en el plec de clàusules administratives. Vull dir, i així ens, doncs, podríem dir que hi ha altres serveis que s'han tipificat, s'han valorat i estem en aquests 2.600.000 euros per discutir d'aquests 9.060.000 euros més aquest milió i escaig que també està a intervenció. Llavors, doncs, bueno, aquí estem treballant en aquest tema, veurem com acabem, si és que realment tenim que anar al rescat, si revoquem, si fem una nova contratació o ens entenem en CESPA i arreglem els temes. Això és el que m'està, senyor Roig. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Gràcies, senyor Batlle. Només per contestar els comentaris del regidor, senyor Roig. Ell comenta que estem fent un gir total de 180 graus, doncs bona senyal, un senyal que anem bé. Si realment estem fent un gir total de la seva política, del que estàvem fent i de la seva manera de gestionar, és que anem per bon camí. Senyor Roig, espero que ho entengui. El problema d'on surt tot això és que, com molt bé diu el meu company, el regidor Lluís Mercet, l'empresa ens reclama més de 9 milions d'euros de deutes. Analitzant els registres i la nostra comptabilitat, ens surten 3 milions d'euros. Davant aquesta incongruència, davant aquesta disjuntiva, l'únic que podem fer és el que hem fet. És sentem-se, analitzem legalment tot el que està passant i intentem quadrar el que reclama l'empresa amb el que ens diuen la nostra intervenció que devem. Entendrà que 6 milions d'euros és una diferència prou substancial per fer aquests processos que estem engegant ara. Diu que els seus acords han estat avalats pels informes de secret d'intervenció. Jo li recordo que no és així. No és així. Precisament en els darrers plens, quan va passar coses d'aquestes, ja havia informes de secretaria d'intervenció negatius. Contraris a això, pel fet de que no quadra el que demana l'empresa amb el que ens consta que els hi devem. Dos comentaris més. Un, a veure si ho entenen d'una vegada, si us plau. Això del sistema Easy, tot això que fan. Però si és que no ho podíem pagar, és que tornem amb la mateixa. És a dir, vostès continuen dient que han fet coses, que han fet coses, que venien de fora a veure-ho, però si és que tot el que han fet no ho han pagat i no ho podien pagar. Per què nassos ens han embrancat amb tot això? No es pot ser tan irresponsable amb aquestes coses. S'ha de fer el que pots pagar, el que et dona el teu pressupost per pagar. No venguem a fer invents que després ho han deixat tot per pagar i, per tant, amb un deute extraordinari i una motxilla a sobre impressionant. Ja per acabar, m'ha sorprès per una vegada, per una banda diu que s'ofereix al govern, però per l'altra l'ha sorprès que hem requerit a anteriors membres del govern explicacions. Si vostè no ho sap, pregunti als seus excompanys que li diran. Hem requerit als seus antics companys que donin explicacions del que van fer Suposo que per responsabilitat ho faran i ho estaran fent, amb la qual cosa entenc que és una actitud que en teoria ha d'ajudar a entre tots sortir-nos d'aquest pou. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Rafael Roig, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo evidentment no repetiré coses que he dit abans, però sí que m'agradaria fer algunes aclaracions, alguna matització i sobretot situar aquest tema. Jo em mantinc que tant en el ple del mes de gener com el del mes de març d'enguany, d'aquest any, es van donar ja explicacions i els demano, sisplau, que si algú no ha tingut ocasió, doncs que es llegeixi les actes i explicàvem quin era tot aquest tema. Mirin, a mi el que realment em preocupa d'això és si hem d'estar en un procés, llevat de que es vulgui trencar les relacions amb l'empresa i anar cap a una nova adjudicació, etc etc etc. Però si realment hem d'anar cap a una negociació amb l'empresa, a mi se'm fa difícil quan es fan acusacions públiques a mitjans de que es feien factures falses. Això és greu. Penso que si és veritat que l'empresa va fer factures falses, tant l'obligació moral com el deure polític i evidentment legal és de denunciar a l'empresa si les ha fetes i sobretot per intentar enganyar l'Ajuntament si és que realment és així, perquè si no, vaja, podem provocar una situació de que la persona que li toqui liderar això després estigui deslegitimada per poder portar endavant qualsevol procés de negociació. La veritat és que jo certament hauria agradat sentir el pla previst que tenien vostès, ja que han canviat el full de ruta per resoldre el conflicte amb CESPA. Sobretot després d'aquest punt, penso que és un punt de difícil retorn d'acusacions públiques, però suposem que vostès estan actuant en conseqüència i els serveis jurídics els hauran assessorat de com han de fer o el que poden dir i els seus responsables a l'hora de fer aquestes acusacions de frau. Només ja per acabar, senyor alcalde, tres idees que penso que és bo que quedin clares aquí. En el procés de negociació és evident que vostès ho tenen complicat, com va ser complicat tot el procés amb l'empresa els darrers mesos. Per això nosaltres entenem que haurien d'aprofitar-la i aquí ve la nostra oferta d'acompanyar-los. I penso que seria bo que no la rebutgessin perquè el que es va fer en aquell moment i que no ha canviat avui en aquest moment la situació al cap de 10 mesos. Ara, en tot cas, ho volem evolucionar. És evident que aquestes actuacions que es prenen ara tenen un risc econòmic que poden portar a conseqüències. Jo no sé si vostès les han mesurat, però el que sí que tinc clar és que aquesta situació complicada pot acabar d'una manera que no seria gens agradable per ningú dels que estem aquí, evidentment no dels que estem aquí, parlo dels sitgetans i sitgetanes, no pas de nosaltres. I repeteixo, jo no m'hagués agradat en la intervenció veure un pla global d'actuació. Tinc la sensació de que s'està actuant i per les declaracions que un va sentint i els comentaris que es van fent es va treballant d'una forma individual, temes de personal per una banda, temes d'escombraria per l'altra, temes de contacte, sense tenir o presentar aquesta visió més global, aquest camí per saber cap on hem d'anar per reconduir aquesta situació. I no es tracta, jo penso sincerament, de que un regidor pugui actuar més en cert o menys, sinó és una actuació que s'ha de fer global, sobretot perquè estem parlant d'una empresa que, malgrat, si no recordo malament, el deute que té aquest Ajuntament, que també ho dic, és el deute més important que té aquest Ajuntament en una empresa, és el CESPA. Però el deute global de l'empresa, no sé si arriba a l'1% de tot el que gira aquesta societat. Per tant, estem parlant d'una empresa forta, una empresa potenta, una empresa que té els seus assessoraments i aquí és bo que tots plegats anem fent al final. Mirin, jo penso que quan una permanentment fa que agitar banderes, quan un permanentment vol fer gestos i declaracions grandiloquents perquè evidentment tenen un bon resultat a curt plaç i estic preguntant en temes d'imatge, això a la llarga crea més problemes i frustració de cara
de cara al futur. Per tant, jo en aquest tema els demanaria prudència, com el que nosaltres els garantim que tenim nosaltres, i repeteixo la nostra disponibilitat, si els hi podem ser útils per solucionar aquest problema. Gràcies.
Gràcies, senyor Rafael Roig. Senyora Elena Redondo té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Roig, aviam. El problema és que pel que fa al deute no ens coincideix el deute que reclama l'empresa amb el que tenim reconegut. Igual que el que passa amb el tema de la modificació del contracte, perquè no s'han fet els passos que pertocaven en tot el procediment. Pel que fa al pla de serveis, ja estem treballant. L'empresa ha presentat una proposta i els tècnics municipals estan treballant per tenir un pla de serveis adequat. Nosaltres estem treballant, estem negociant amb l'empresa i estem parlant. Ens hi hem assegut diverses vegades i ens hi tornarem a assegut les vegades que facin falta. La voluntat d'aquest govern és negociar. Però clar, hem de tenir primer les coses clares i això ens porta doncs, a haver de tramitar certs procediments, a demanar informes a la Comissió Jurídica Assessora per aclarir una mica la situació, per saber on estem. Res més, gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Senyor Lluís Mercè, demana la paraula. Endavant. Sí.
A veure, a mi m'agradaria saber és que si això era un pack de 4 milions d'euros, per què es tenien que presentar, i a més eren de 12 mesos cada any, per què es tenien que presentar factures a Panda? No ho dic jo que han sigut falses, ho diuen els serveis jurídics de l'Ajuntament, senyor Roig. Jo em guardaré mai de poder dir si les factures són falses o no són falses. Quan una cosa és un pack per 12 mesos, per què es presenten aquestes factures? Pues seran falses. Això ho diuen els tècnics. No ho diu jo, els serveis jurídics de l'Ajuntament. Pues, si ells ho diuen, jo també ho dic. Perquè jo tinc tota la confiança en aquests tècnics, que eren els mateixos que tenien vostès. Vull dir, i si ho diuen ells, perquè aquest tema es va podrir. Perquè aquest tema l'han portat intervenció, secretaria, el Benet, l'ha portat el Raül Alberín, bueno, l'han portat 5 o 6 o 7 persones. S'ha podrit aquest tema. I si s'hi ha podrit a les mans. Llavors, bueno, ara intentarem almenys renegociar, intentarem a veure com ho podem portar, a quin bon port ho podem portar, i si tenim que municipalitzar, millor municipalitzarem, per què no? Està dintre la figura jurídica que es pot fer, pues, i llavors ja farem una nova adjudicació o farem el que tinguem que fer, però no ens doni vostès lliçons del que tenim que fer, perquè fins aquí encara hi arribem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyor Rafael Roig, l'última intervenció.
Sí, a veure, jo lliçós no n'he donat, senzillament he explicat el que es va fer i no sé cap on anem. Primera qüestió, per tant, que quedi molt clar. Segona qüestió, o segon tema, demano, sisplau, que els llegeixin les actes del mes de gener i del mes de març, repeteixo, que allà ja s'expliquen. I també recordo, perquè alguns d'aquest ple suposo se'n recordaran, que hi havia una sèrie de factures que girava l'empresa que estaven qüestionades i d'imports bastant importants. I en què ple es va dir? Res més, gràcies.
Gràcies. Bé, com hauran vist, quatre punts a l'ordre del dia que especifiquen o que parlen del contracte de CESPA realment és perquè el punt o la situació que viu aquest Ajuntament amb aquesta empresa concessionària està en un punt delicat, en un punt complex. Jo vull donar les gràcies públicament a l'oferiment que ha fet el grup del Partit Socialista per buscar solucions. Realment, en aquest moment, el que necessitem és, com si anéssim en cotxe, posar el freno de mà, aturar-se i reflexionar. Ens hem trobat una situació complexa amb aquest contracte i la volem examinar de dalt a baix. De dalt a baix. Sobretot la situació legal, la situació jurídica. Perquè, com bé ha dit la regidora, com bé ha comentat els companys regidors, doncs, evidentment, el que ens reclama l'empresa, el que ens diuen la documentació i els serveis de l'Ajuntament de Sitges, doncs no quadra i per tant s'ha d'examinar i s'ha de veure per quina via es tira. Ens prendrem un temps de reflexió, evidentment, ho examinarem tot de la baix perquè el que volem en definitiva és buscar una solució que s'adeqüi, primer de tot, a la situació econòmica de l'Ajuntament. Lògicament, si ens reclamen un deute de 9 milions d'euros amb un ajuntament que en deu prop de 70, doncs això és una dificultat molt gran i afegida, i per tant la solució també ha d'anar d'acord amb aquesta situació econòmica d'aquest ajuntament i sobretot, com deia la regidora Elena Redondo, amb aquest pla de serveis, perquè en definitiva aquest contracte el que busca només és una cosa, és que Sitges estigui més net, els nostres carrers estiguin més nets, la recollida de residus sòlids sigui l'adequada i la necessària que necessiten els nostres barris, les nostres urbanitzacions, i que les nostres platges estiguin més netes i més endreçades. En definitiva, treballarem amb aquests objectius, repeteixo, en paral·lel, pla de serveis amb situació econòmica.